Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Ens retrobem amb un nou programa de Ciència a l'abast de tothom, com cada segon diumenge de mes. Avui ens posem una mica romàntics. Parlarem de la Lluna, aquest astre que sempre ens ha fascinat. Farem un repàs de com la Lluna influeix en les plantes, per tant, en el pagès, moltíssim, l'agricultura, a les persones i també en el mar, a les marees, sobretot en els mars de certa identitat, com són l'Atlàntic o el Pacífic. Doncs ens hi posem. Diguem d'entrada que la Lluna és llum a la foscor, perquè no té llum pròpia. És la Lluna, la llum que li veiem és un mirall que reflecteix la llum del Sol. Mostra quatre fases. Lluna nova, que és quan no la veiem, és la lluna tendra, que en diuen. Quart creixent, va cada vegada a més, diguem, a més rodona. Lluna plena és quan es veu amb color, amb intensitat en el cel, és la lluna vella, que se'n diu. I la quart minvant, que és quan ja torna a decréixer. A les que s'atribueixen aquestes fases, efectes diversos que fan referència a les plantes, als animals, al comportament de les persones, a les marees, la majoria no contrastades per la ciència, per tant, diguem-ho, hi ha moltes d'aquestes atribucions que es fan a la Lluna que no s'han demostrat que científicament puguin ser veritat fins ara. Altres ens fascinen, per tant, la Lluna no ens deixa mai indiferents. Anem a veure la Lluna i el viatge de l'home, diguem, cap a la Lluna. Es creu que la Lluna es va formar fa 4.500 milions d'anys, no gaire més tard que la Terra, encara que s'han proposat moltes hipòtesis pel que fa al seu origen. El coneixement de la seva composició és una cosa recent. No se sabia massa com estava composada. I qui ho va resoldre? Doncs es va tractar del Apollo 11, aquest, diguem, aquesta tripulació de la NASA, que la van llançar, era immensa, un coet Saturn, el Saturn 5è, que feia 110 metres d'alçada i 2.000 tones de pes. Són els que van anar a la Lluna, on hi havia el Neil Armstrong, l'Aldrin i el Collins, que van posar el peu a la Lluna el 20 de juliol de 1969. Per tant, per això diem que és recent. Collins no va baixar a la Lluna, es va quedar en el mòdul de comandament orbitant la Lluna, però no va arribar a posar els peus en el sol de la Lluna, diguem-ne. Aquesta tripulació resulta que va portar 400 quilos de material lunar i entre aquests hi havia una roca antiga de la Terra, que va suposar un abans i un després. Fins a llavors sols coneixíem la seva densitat de la Lluna, una densitat de 3,34 grams centímetre cúbic, o sigui, és més que l'aigua, tres vegades més que l'aigua. I l'anàlisi que van portar es va comprovar que la Terra i la Lluna tenien la mateixa composició química, o sigui, tenien pràcticament els mateixos components, i es va acceptar com a hipòtesi més probable que la Lluna era un producte de les restes d'un impacte gegantí entre la Terra i un cos que van avaluar que era de la mida de Mart. Ens fascinen també els seus eclipsis com a conseqüència de determinades posicions del Sol, la Terra i la Lluna. Intervenen aquests tres, diguem, astres, no? Quan la Lluna se situa entre la Terra i el Sol, ja ho sabem, es produeix un eclipsi de Sol, i quan la Terra es troba al mig, és un eclipsi de Lluna. La Lluna té el calendari que ens mesura el temps, podríem dir. La durada de l'any és de tipus solar, la Terra una volta al Sol. Però la divisió en mesos i en setmanes són de tipus lunar. El primer dia de la setmana es dedica a la Lluna, dilluns. La festivitat de la Pasqua cristiana se celebra el diumenge posterior a la primera lluna plena de primavera, que sol caure entre el 22 de març i el 25 d'abril. Per tant, no fa gaire que ho hem passat, això, eh? Anem a veure ara com influeix la lluna en les plantes. És un dels efectes importants que té. Molts pagesos sembren i fan les collites tenint en compte les fases de la lluna, ja que l'experiència demostra que en uns períodes es treuen millors rendiments que en altres, o així ens ho sembla. És un coneixement que s'hereda d'avantpassats, de fa molts anys, no? Dels nostres besavis, podríem dir, i més enrere. Però científicament no hi ha estudis gaire contrastats que ho avalin. La ciència no ha demostrat encara l'efectivitat d'aquestes pràctiques amb una lluna o una altra, o almenys d'una manera només parcial. No obstant, cal dir que la importància dels moviments de la saba en les plantes sí que té un efecte destacat. I la saba és l'espècie d'aigua que puja pel tronc de la planta i que doncs va fins a les fulles. I això sí que té una certa importància i això sí que té una certa relació amb les fases llunars. Aquesta saba, que està composada d'aigua i de sals, se'n diu ascendent o bruta quan va des de les arrels cap a les fulles o altres òrgans, i conté bàsicament sals minerals que ha absorbit del terra, del sol. En canvi, la saba descendent o elaborada va des de les fulles i els òrgans fotosintetitzadors de la fotosíntesi, que el sol doncs, ha provocat la fotosíntesi en les fulles d'aquestes plantes, conté substàncies orgàniques solubles com proteïnes o aminoàcids i sucres resultants de la fotosíntesi entre el sol i la planta i que serveixen per nodrir les cèl·lules de la planta. Per tant, ja tenim una saba bruta o ascendent, que a més la que no serviria, i la saba descendent o elaborada, que és la que va ajudar diguem-ne, a que la planta creixi. Les fases de la lluna. La lluna nova, aquesta lluna que no es veu, se'n diu nova per un canvi, semblaria lògicament que s'hauria de dir vella, no es veu, és quan la lluna, també diu lluna tendra. En aquest període el flux de la saba descendeix de dalt cap a baix i es concentra cap a les arrels. El creixement de les plantes en aquesta lluna és molt lent, amb lluna tendra, amb lluna nova. Es poden sembrar farratges, gespa, plantar alguns arbres fruiters com el llimoner, el raïm. S'ha d'aprofitar per realitzar treballs una mica secundaris, podar, treure males herbes, llaurar la terra, adobar-lo, portar-li, per exemple, compost, humus de cucs, per exemple. Per tant, aquesta és el que passa amb la lluna nova, perquè després anirem veient una mica la influència. Després ve el quart creixent, quan la lluna té una forma de D, ja diem allò que és mentidera, eh? Creixent, hi ha una D, i quan és minvant, en canvi, hi ha una C, quan és de creixent, podríem dir. Per tant, aquesta lluna en forma de D, que D voldria dir que decreix, no? Doncs no. És precisament en la quarta creixent quan la lluna va... Perdó que ho dic malament. En el quart creixent, que la lluna té la forma de D, que semblaria que vol dir decreixer, doncs no, és créixer, va augmentant la llum cada vegada més i el flux de la saba comença a pujar i es concentra en els talls i les rames. creixen poc les arrels, però molt el fullatge, i es fan transplantaments de plantes que tenen un creixement, doncs, en aquests moments, quan hi ha el quart creixent, ràpid i amb molta fulla. És la fase ideal, en el quart creixent, que es produeix després de la lluna nova, per sembrar hortalisses, tals com col, bròquil, carxofa, espinacs, enciam, bledes, melons, pèsols, tomàquets, o sigui, la majoria, una de les grans, la majoria de plantes d'hortalisses, vaja. També es poden sembrar llavors que germinen d'una manera més ràpida. També es pot esperar aquest temps per podar arbres, quan és cap a la tardor, els que es potencia el seu rendiment. Deixarem que sigui aquesta part i en la segona part del programa, anirem a publicitat, uns moments, a la segona part, la música, veurem el que és la lluna plena i la quart minvant. Ara hem vist la lluna nova i el quart creixent. Fins ara mateix. Seguim amb la segona part del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant doncs, d'un programa dedicat a la Lluna. Com ens influeix la Lluna? Hem vist la influència sobre les plantes en Lluna nova, en Lluna tendra, i quart creixent, quan té forma de D, que sembla que vol dir de creixent, doncs no, és quan és creixent. I ara passem a la Lluna plena, que és aquella lluna doncs, rodona, que es veu, que impacta en el cel, i és la denominada Lluna vella, també. Aquesta, doncs, Lluna plena, aparentment, la llum de la Lluna afavoreix el creixement en altura de les plantes, que estem en aquest apartat de veure com influeix les plantes. El flux de la saba, que va des de... és com una mica d'aigua amb sals que passa per la tija, puja i es concentra en la copa de la planta. I és un període ideal per recol·lectar hortalisses, preparar la terra per futures plantacions, també és el temps adequat per fer esqueixos, podar arbres, tallar sarments, per exemple. En quant a la Lluna, és la fase, i a la quarta, quart minvant. La Lluna és en forma de C. Els rajos de la Lluna comencen a perdre intensitat, la saba es concentra en les parts subterrànies i s'aconsella plantar hortalisses que tinguin bulbs, com patates, cebes, alls, pastanaga, raves, etc. La saba hi és present i es té molt en compte en totes les fases de la Lluna, com hem vist. El gruix d'un arbre varia de manera lleugera, però significativa, també segons el contingut d'aigua que té els seus vasos, diguem-ne. I aquest contingut d'aigua és funció de la fase llunar. Convé talar la fusta a l'hivern, quan no hi ha circulació de saba, i tenint també en compte la fase llunar en període descendent, per tant, període de quart minvant o de lluna plena com a màxim. En parlar d'aquí un moment de podar o esqueixos, doncs anem a veure un petit detall de com s'han de fer els empels, què és un empel d'un arbre. Un empel sabem que és una espècie de tècnica que propaga, diguem-ne, el vegetal d'una manera artificial, perquè el que fem és fer la unió d'un fragment vegetal en un altre que ja està consolidat, a fi que tots dos creixin com un sol organisme, podríem dir. Aquest injert refereix normalment a unir una planta amb una altra, o sigui, dues plantes. Però també es poden fer múltiples ingerts, múltiples empels. Per exemple, amb els pomers sembla que va bé, si parléssim del jardí o dels rosers també, per tant no té per què ser d'un i un. Millor per fer els empels amb lluna amb quart creixent i també amb lluna plena, o sigui, quan la saba va damunt, podríem dir. La majoria dels empels es fan a finals d'hivern o principi de primavera, abans de que surtin els nous brots s'ha de fer. La pua, que és el tros d'arbre que volem reproduir, s'ha de recollir durant l'hivern per anar bé i guardar-lo doncs, en un lloc fresc i sec, a temperatura doncs, baixa, prop dels 0 graus. Això en quant als empels, d'una forma molt senzilla, i en quant als esqueixos, que un esqueix és un ferment, una part, diguem-ne, generalment una rameta o un tronc i fulles d'una planta que la separem, diguem, la tallem amb la intenció de produir-ne una de nova idèntica a la mare, a la primera. Aquest esqueix s'introdueix en substrat d'una terra o directament doncs en una maceta, per exemple, en una torreta, i perquè arreli amb la intenció de reproduir-se. La nova planta és un clon genèticament idèntic, és una reproducció que en diuen asexual ja que no necessita cap fecundació de cap tipus. Doncs ja hem dit que els esqueixos es fan, o sigui, s'haurien d'iniciar millor a final d'hivern o principis de primavera, amb lluna quart creixent o també amb lluna plena, que és quan la saba va en amunt. Anem a veure ara la influència de la lluna en les marees. La lluna es troba a més de 380.000 quilòmetres de distància de la Terra, però la influència és molt perceptible, en aquest cas, en les marees. La seva gravetat és de la Lluna de 1,62 metres per segon al quadrat i que, sumada amb la del Sol, que és de 274 metres per segon al quadrat, dic això perquè va bé saber que la gravetat de la Lluna més la gravetat del Sol atreuen les aigües del planeta. Són capaces de provocar les marees. Són aquestes dues gravetats, aquesta força que activa, podríem dir-ne, cap amunt, cap al Sol, amb molta importància perquè té una gravetat molt elevada, 274 metres i pico per segon al quadrat, i la gravetat de la Lluna, que és de 1,60. Els efectes són molt visibles a les costes. L'alçada de les marees depèn, diguem, de que sigui molt alta o molt baixa, del tipus de mar, per descomptat. En el Mediterrani, que és un mar petit, es presenten marees també petites, de 10 a 20 centímetres d'altura, alguna vegada més, però en casos més excepcionals. Que són molt baixes comparades amb els 4 metres que hi pot haver, per exemple, amb un port atlàntic com el Mont Saint-Michel, que és conegut, o el Saint Malo. A les costes atlàntiques, entre marees, els mariners, però també els ocells, podríem dir, ho aprofiten per mariscar. L'aigua va amunt i avall i a les marees es barregen els nutrients i l'oxigen, estimulant doncs, el que hi hagi la productivitat de marines, de peixos doncs, que suren pràcticament. No? En el cas de les marees, la Lluna sí que hi té un efecte real. Sí que està contrastat, o sigui, se sap que aquest efecte de les marees és degut a la gravetat de la Lluna, també a la gravetat del Sol, però en el cas que estem avui parlant, doncs hi té molta influència, és l'atracció gravitatòria. En canvi, la variació de la gravetat que es pot produir en les plantes per la Lluna és més insignificant i el seu efecte destacat prové doncs, més aviat de la saba, d'aquesta, ja ho hem explicat, d'aquesta aigua que puja des de la terra, podríem dir, quan la planta és viva, i que està també carregada de les sals que troba en el subsol. Fins aquí aquesta segona part per acabar amb com afecta la Lluna en les persones, en la tercera part. Fins ara mateix. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Lo vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom zoom con mi boom boom. Y le tengo ando zoom zoom con Miami. No se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una. Yo no me detengo, sé que se pone más. Oients, fins ara hem vist el programa d'influència de la Lluna i l'hem aplicat a les plantes, que depenen en part de si estan en la fase de Lluna nova, quart creixent, Lluna plena o quart minvant. Hem repassat també la influència de la Lluna sobre les marees. Acabem donant una pinzellada a conèixer la influència de la Lluna a les persones i altres sers vius i també, per què no, hauríem de veure com estan, si hi ha noves aventures, nous projectes, de portar satèl·lits, doncs, diguem, expedicions cap a la Lluna, com es havia fet fa uns anys. Anem a revisar aquests últims temes per acabar el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, titulat Com ens influeix la Lluna. I comencem amb l'efecte que tenen sobre les persones. En el vocabulari popular parlem de la Lluna amb certes figuracions, per exemple, que un pot ser llunàtic, com a sinònim de boig, estar a la Lluna, o sigui distret, estar de mala lluna o enutjat. També a la Lluna plena se li atribueixen efectes relacionats amb el nombre de naixements, de crims, els suïcidis, les malalties mentals, desastres naturals, accidents de trànsit, segrestos, robatoris, entre moltes altres. No obstant, en contra d'aquesta mala fama, encara avui dia s'atribueix a la Lluna el do de la fertilitat, de la procreació, de portar fills al món, que és més positiva que les anteriors. Igualment, grups d'experts descriuen la influència de la Lluna en els naixements o en la menstruació de les dones. En canvi, els estudis seriosos sobre aquesta qüestió, basats en dades estadístiques, no han trobat resultats concloents. Tampoc es sustenta el temps menstrual i els cicles de la Lluna, que s'han associat moltes vegades. Les dones tenen incorporat un calendari biològic que marca el pas del temps. Són els cicles menstruals. De fet, la paraula menstrual ve del llatí mensis, que significa mes, i que a la vegada ve de men, que vol dir lluna. Per tant, desencaminats no en van. Ginecòlegs reconeguts, fixem-nos en això, confessen desconèixer el perquè de la coincidència del temps del cicle menstrual amb la durada del cicle lunar. Tots dos d'uns 28 dies. Cap estudi científic no ha demostrat una relació causa-efecte, diguem-la, amb la Lluna. Com es comprova, doncs, l'afecció a la Lluna sobre els humans, els éssers vius, altres éssers vius també, requereix de més estudis i revisions. Una hipòtesi no demostrada proposa que la Lluna deforma els cinturons magnètics que rodegen a la Terra, aquests, diríem, unes ratlles imaginàries, però que creen un cert magnetisme, que al seu torn modifica també els ions, els àtoms elèctricament carregats que hi pugui haver a l'atmosfera. Si imaginem la posició del Sol a la part superior, enmig la Terra, i a la part inferior la Lluna, en aquest, quan puguin estar en aquesta posició, la deformació dels cinturons és màxima, i és màxima en el moment en què hi ha Lluna plena, que pot arribar a crear un estrès electromagnètic als éssers vius. Això sembla que sí que és una proposta, una demostració que pot tenir algun sentit. Per tant, podria arribar a crear els moviments aquests de la Lluna i en una posició determinada, desajustos psicològics, neguits, etc, etc. Això com afecta a les persones. I últim tema, quins llançaments, quines previsions hi ha per tornar humans o almenys satèl·lits, projectes doncs, de tornar doncs, cap a la Lluna en un futur proper. Hi ha els programes Artemis de la NASA que volen portar humans a la Lluna. L'any 2017 es va autoritzar el programa Artemis amb l'objectiu de tornar a la Lluna l'any 2024, que seria el pas previ per fer el gran salt de la dècada dels 2030. quan es vol portar amb la col·laboració de companyies privades i altres socis, perquè farà falta la col·laboració no solament de la NASA, sinó de molts altres, es voldrien portar humans a Mart el 2030. Sens dubte, el major desafiament mai produït de companyies privades i de la NASA en concret, que tenen tres missions programades, cada una més complexa que l'anterior. L'Artemis 1 seria per l'any 2022, actualment. Seria un vol no tripulat que orbitaria a la Lluna. Té per objectiu provar un coet nou, un coet que es diu SLS, de Space Launch System, i una càpsula Orion, que són els nous components desenvolupats per la NASA. Aquest seria el primer, aquest any 2022, si es compleix. Segon, vindria l'Artemis 2, previst pel 2023, que portaria tripulació a bord i que orbitaria el satèl·lit sense allunar, o sigui, només amb gent orbitant entorn de la Lluna. I, finalment, l'Artemis 3, finalment seria el 2024, per arribar a la gran fita de tornar a portar humans a la superfície lunar. Prevista, on està prevista, la primera dona a bord de la missió. L'objectiu és el Pol Sud, on es va confirmar que hi havia aigua, això en les missions anteriors, no? I ara aquesta aigua sembla que doncs, es podria purificar, beure, fins i tot refrigerar equips i fabricar combustible, pel que sembla, podria ser l'hidrogen. La confirmació d'aigua congelada pot ser decisiu per la supervivència d'una colònia permanent a la Lluna. Tot aquest calendari previst per la NASA està ple de missions que podrien competir amb les de Xina i Rússia. Ara, amb la situació actual de guerra entre Rússia i Ucraïna, no hi ajudarà gens per descomptat i hem d'esperar aconteixements a veure cap a on es deriva totes aquestes propostes que possiblement no es puguin complir com estava previst. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Hem repassat la influència de la Lluna a les plantes, que depèn en part de la fase de la Lluna, si és Lluna nova, si és de quarta creixent, si és Lluna plena o si és quarta minvant. Hem també repassat la influència de la Lluna a les marees. En aquest cas, doncs, sí que és el més contrastat de que la Lluna té una gran influència en la pujada de l'aigua del mar. Potser hauríeu vist algun, potser heu vist algun cop en una platja, jo recordo la de Sant Sebastià al País Basc, com queden zones properes a la platja literalment sense aigua uns minuts i després es tornen a omplir, tot una meravella natural, i tot causat per l'atracció de la Lluna i del Sol, també, ja ho hem dit, cap a l'aigua. Ens hem referit també a la influència de la Lluna a les persones i altres éssers vius, les coses que se'ls atribueixen, que no estan contrastades, no estan apoyades, diguem-ne, per la classe científica. I finalment hem donat una pinzellada per conèixer si es preparen noves aventures, nous viatges, al satèl·lit de la Terra, que és la Lluna. Doncs fins aquí el programa de com ens influeix la Lluna. D'aquí un mes en tindrem un altre, si Déu vol, el proper d'aquesta sèrie de Ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia, bona setmana a tots.